Hem observat, llegint els decrets d'alcaldia, diferents circumstàncies, d'entrada gairebé 18 aixecaments d'objeccions suspensives, la qual cosa doncs, sembla que el govern de Sitges ja està posant-se en la línia del que penso que farà el govern de Madrid, que és delegar de facto l'Arsal, no? Perquè vostès han fet 18 aixecaments d'objeccions suspensives. Però sobretot volia centrar-me i comentar diferents qüestions i fer alguna pregunta respecte al decret 1588/12. 1588/12, que acorda la continuïtat provisional de les obres del contracte d'execució corresponents al projecte per a la construcció d'un nou camp polivalent a Pinsbens, l'altrament dit camp de rugbi, d'acord amb la proposta tècnica de direcció facultativa de l'obra. Allà s'explica que en data 2019, per decret d'alcaldia, s'aprovava l'adjudicació del contracte a l'empresa Gixa per un import de 3.874.115,61 €. També que el novembre del 2019 s'emet la proposta tècnica per a la continuació provisional de les obres per part del tècnic de l'Ajuntament i de l'empresa Gixa. Un expedient que inclou la necessitat de modificar el contracte, ja que, cito textualment, el volum d'excavació en roca amb el que ens estem trobant és molt més gran que no la previsió del projecte. I s'està treballant amb una maquinària molt potent i la seva paralització suposaria un sobrecost molt significatiu. On es porta això? On es porta això? Que en aquest decret que d'alcaldia s'aprovi doncs, la continuïtat de les obres, que suposarà un afegitó de 752.643 € més el cost inicial d'execució per contracte assignat. És a dir, s'ha de fer una modificació de contracte. Passaríem de 3.700.000 € a 4.500.000 €, exactament 752.000 € amb 643 € més. L'informe d'intervenció ja ens avisa, tot i que no és prescriptiu perquè no s'ha de fiscalitzar, que en el plaç de 6 a 8 mesos s'ha de modificar el projecte. En resum, es redacta un projecte amb uns costos determinats per part de Vèrtix. Qui pagarà els sobrecostos per les limitacions del preu inicial? L'Ajuntament. I aquí ve la meva pregunta. Segueix mantenint aquest govern que aquesta era la millor opció pel desitjat per tots camp de rugbi? I la segona, més que una pregunta, és una observació. Estem segurs, tant de bo m'equivoqui, que aquest no serà l'únic increment i sobrecost que veurem d'aquí al final de l'obra? Perquè veurem què passa amb el talús gegant de terra en quan comenci a ploure una mica més al compte, per exemple. Senzillament, algú és responsable de no haver calculat bé què significava aquesta obra tan volguda a Sitges. Què significava en aquest espai? I ho acabarem pagant molt car. Els demano que a partir d'ara informin públicament de qualsevol altre increment.
Moltes gràcies per respondre sobre el número 1588, que era l'acord de continuïtat provisional de les obres de Pinsbens, el senyor Eduard Terrado, del polivalent de rugbi, perdó.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Referent a aquest tema, sobre la pregunta si nosaltres seguim considerant si és el millor indret, nosaltres seguim considerant que és el millor indret, ja que aquest és un terreny que estava destinat a equipaments esportius des de fa moltíssims anys, des de fa uns gairebé 20 anys, que aquí han d'anar instal·lacions esportives. Ja s'havia fet un avantprojecte, conegut per gairebé tothom que se'l va voler estudiar, en què anaven 3 estadis, 2 de futbol i un de rugbi, tal i com s'està fent ara actualment. I de fet la previsió que hi havia fins i tot era que podia arribar a valdre fer un estadi 5,5 milions d'euros. 5,5 milions. Llavors, el que sí que sabíem i la previsió que teníem era que valdria més de 4 milions d'euros. Quan se va fer redactar el projecte, la sorpresa és que la previsió era que sortiria menys, que costaria 3,8, però quan ja es va fer el projecte, però abans pensàvem que podria arribar fins i tot al 5,5. En base a què? Es va fer un projecte de que pujava 3,8 milions d'euros en base a un estudi geotècnic que incorpora el projecte, i un estudi geotècnic es fa en funció d'uns punts d'auscultació del subsol. Els sondejos que es van fer van detectar la roca amb unes certes cotes, però no fa una previsió de tot amb 3 dimensions del subsol. Se fa puntualment i a partir d'aquí s'extrapola. El mateix projecte ho diu, que la previsió és aquesta, i després en funció de si la cota surt més amunt, doncs en aquell punt on s'ha fet el sondeig sortia un parell de metres més avall que la mitjana de la parcel·la. I hi havia diversos punts de sondeig i així va ser. Això passa amb totes les obres. Algunes, el desviament és mínim, en altres és major. I bueno, el que va passar és que ens ha sortit més roca del que inicialment havia previst l'estudi geotècnic. I per això hi ha hagut aquest desviament que no supera el 20% de l'obra i bueno, s'ha hagut de fer aquesta modificació, ampliació de pressupost i s'haurà de fer la modificació del projecte. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per respondre, senyora Gasulla.
Miri, senyor Terrado, li llegiré un fragment de l'informe d'intervenció que, insisteixo, no pot fiscalitzar perquè és una continuïtat de les obres. Diu, respecte a la justificació de les circumstàncies que una administració diligent no hagués pogut preveure, entenent que més enllà del que no es qüestiona que això sigui així, atesa la base tècnica de l'informe, els sotassignants consideren que aquest aspecte l'actuació de ho consideren els que signen aquesta la necessitat de la continuïtat de les obres, la part tècnica, l'actuació de l'administració de manera diligent no queda suficientment justificada a l'informe tècnic. No ho dic jo, eh? Ho diu la intervenció. I després, per una altra banda, també li vull llegir el punt 2 de l'informe d'intervenció on es diu que s'informa desfavorablement respecte a l'existència d'un projecte informat a l'Oficina de Supervisió de Projectes. S'informa desfavorablement respecte a l'existència d'acte de replanteig previ en relació amb la part de la modificació. L'acte de replanteig, diu la intervenció, s'haurà d'adjuntar quan s'aprovi la modificació del projecte del contracte. I tot plegat, miri, vostè em pot dir que una obra costa més. Però sap què passa? Que estem jugant amb diners públics. I sap què passa? Que quan un comet una errada de valoració d'aquest estil, els que paguen som nosaltres. I els que paguem som nosaltres. I crec que algú s'ha de fer responsable, perquè estem parlant d'una obra que costarà molts diners. Molts diners. I per això els he fet la pregunta, si continuen mantenint, que aquesta era la millor opció. I ja els hi vaig explicar a la comissió informativa, si no recordo malament, en una junta de portaveus, que per nosaltres, per suposat que no era la millor opció. I el temps es està donant la raó. Estaven advertits que ens trobaríem en aquesta situació. Estaven advertits. Nosaltres també teníem informes tècnics al respecte. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Vol contestar, senyora Terrado, per contestar?
Li torno a dir, la previsió és que podia arribar a costar 5 milions i mig d'euros. La sorpresa és que només pogués arribar a costar 3,8 milions. Per tant, no és que li costi molts més del que tenia que costar, és que inicialment està costant molts menys dels que inicialment pensaven que podia arribar a costar. Fins que no fas un estudi del subsol no saps què pot arribar a costar. I amb tots els meus respectes, amb tots els meus respectes amb la intervenció. O sigui, poder prendre totes les mesures per poder preveure la transparència de la redacció del projecte, és que jo soc geòleg i amb geologia això passa. Amb geologia això passa. Tu fas unes previsions, i quan tu excaves te trobes la realitat, però les previsions donaven que hi havia la cota de la roca més abaix de lo que es va marcar en projecte, més abaix de lo que realment s'ha trobat. I és aquesta la realitat, i és que passa contínuament, constantment. Els projectes, a més, ho avisen, això. La previsió és aquesta, i l'extrapolació de les dades és el que es reflecteix en els plànols, però l'extrapolació de dades. Llavors, és el que ha succeït, de que allà on se va sondejar, ha sortit allà on tenia que estar, i entremig, pues, la muntanya feia un abombament cap a dalt i ha sortit més roca. Pues, hi ha un sobrecost, però un sobrecost respecte al projecte final. Però bueno, la previsió és que ja pensàvem que sortiria una xifra fins i tot més alta de la que realment està acabant costant. Vam pensar que podria arribar a costar fins i tot 5 milions i mig. L'avantprojecte redactat per un arquitecte de l'Ajuntament parlava de 5 milions i mig. Al final costarà pues, menys 400 aproximadament. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. No sé si tenim més temps. A veure, hi ha un minut més.
Doncs bé, li haurem de donar les gràcies, no?, de que s'hagin equivocat d'aquesta manera, perquè em sembla que no estem... Jo, la veritat és que jo com a ciutadana, i no parlo com a representant pública, em sento enganyada. I li dic amb tota la honestetat, em sento enganyada. Crec que s'havia de posar sí o sí el camp de rugbi en aquella ubicació s'havia de posar sí o sí, s'ha posat sí o sí, s'ha fet una previsió incorrecta i acabarem pagant sobrecostos. I no serà la darrera vegada que es modifiqui el contracte. N'estic convençuda. A part de les diferents molèsties que està creant l'obra, que d'això ja en parlarem quan toqui. D'acord? Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyor Terrado, a l'últim minut.
La decisió d'ubicar el camp de rugby a la ubicació que té actualment no va ser el pressupost. Entre altres coses, va estar motivat per altres factors. I, per tant, no enganyem, sinó que es va valorar al CATS, a la Comissió de Territori, on calia posar el camp de rugby i per majoria es va acordar que el millor indret era al solar destinat a les instal·lacions esportives on estava destinat posar-lo i no a un bosc, al bosc de Santa Bàrbara o a un altre indret que és un indret d'equipaments que no hi cabia per dimensions i per orientació.